Bienvenido a TCC Radio Monet.
Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bar Tiki de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que serà el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic de l'Ivan Núñez. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que n'envolten. Avui és divendres 21 de març de 2025. Ja que en Tiki estem contents perquè ja ha vingut la primavera, tot i que sembla això més un clima digne de Dublín. Programa número 26 d'aquesta segona temporada del Bar Tiki. I si recordeu, fa 3 setmanes vam fer un programa que titulàvem Rock per a un nou mil·lenni, on parlaven de l'escena del rock de garatge que es va fer sobtadament molt popular arrel de grups com els Strokes o els White Stripes, tot a partir d'un llibre, Nos vemos en el baño, que descrivia aquella escena. També vam dir, però, que, tot i ser un llibre interessant, és molt esbiaixat. Aporta una visió massa americanocèntrica, copiant grups i sons que a Europa també hi eren. I també es basa molt en l'accés al mainstream, als corrents més populars, oblidant-se de la munió de grups i seguidors que mai no van arribar a estar al Radio City Music Hall. Així que si l'altre dia vam parlar d'aquella escena de Nova York, aquest vespre toca l'altra cara de la moneda, la dels grups que recuperaven i actualitzaven sonoritats pretèrites que no seguien els corrents populars aleshores del nu metal o del post-grunge, la dels combos que tocaven davant de 500 persones a petites sales i feien gires en furgoneta. No creieu, alguns van arribar a fer fins i tot algun pelotasso. Però ja en parlarem d'allò. Comencem.
¿Vas a tomar algo, chico?
Sí. Deme una Fanta.
¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
Bueno, pues deme una Pepsi sin.
¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
I si abans mencionàvem els White Stripes, no es podria entendre els White Stripes sense parlar de John Spencer Blues Explosion. En John Spencer és tot un personatge que havia fet molt i molt d'underground durant els anys 80 amb la banda Pussy Galore, molt sorollosa, una mica punky, però amb arrels molt tradicionals. Fins i tot ronda per internet un enregistrament del grup tocant tot el disc Exile on Main Street dels Rolling Stones de principi a fi, amb el seu particular estil, una mica massa guarro pel meu gust, però bé, que et dona una idea de que l'amic John Spencer tenia un peu al noise i al punk i un altre al classicisme blues. I d'aquí el següent moviment i la banda que posarem, John Spencer Blues Explosion. El nom és prou definitori. És un trio amb dues guitarres, el propi John Spencer i en Judah Bauer, i una bateria que tocava en Russell Simmons. Ni baix ni hòsties. Què? Us sona el format? El grup, aquest John Spencer Blues Explosion, es va formar al 1991. Però malgrat una carrera prou sòlida a l'underground, el seu disc més popular seria Acme, un treball de 1998, sisè disc del grup, que va resultar un petit èxit. No m'enteneu malament, no estem parlant dels White Stripes o dels Strokes, pel que a popularitat es refereix, però sí, va portar la seva música més lluny que mai. Podem escoltar un dels hits d'aquell disc, això és Talk About Blues.
Talk About Blues. Right now.
El vídeo musical d'aquest Talk About the Blues és particularment notable per l'aparició d'actors com Winona Ryder o John C. Reilly, interpretant doncs, els membres de la banda. Bé, com us deia, Acme és el 6è àlbum d'estudi de John Spencer Blues Explosion, un disc que va ser llançat el 1998. Aquest Acme va rebre bones crítiques i és considerat un dels àlbums més experimentals i diversos de la banda. És conegut per la seva barreja de punk, de blues, de rock alternatiu, de garage rock, i de fet va ser produït per diversos productors, incloent gent tan potent com Steve Albini i en Calvin Johnson. Algunes de les cançons més destacades de l'àlbum és aquesta que encara sentim de fons, Talk About the Blues, Magical Colors, Heavy, però, com us deia, la seva carrera venia d'abans i ja el 1994 van treure el que ens sembla el seu millor disc, de títol Orange, que segurament té un so menys polit i menys modern que Acme, però que a mi m'agrada més. Perquè us feu una idea, el 1994 els John Spencer Blues Explosion van tocar a Barcelona a la sala Apollo, mentre que el 1999 ja tocaven a Rasmatàs. Tot i ser un petit èxit, Rasmatàs no deixa de ser una sala amb aforament de 1.500 persones, però personalment recordo aquell concert amb molta expectació, un públic molt entregat. Però quan tots esperaven un creixement exponencial de la fama del grup a finals dels 90, va resultar que la popularitat d'Acme, d'aquest disc, va ser el seu cim. En realitat, els John Spencer Blues Explosion es movien a gust a l'underground. No van triomfar per diversos factors, com l'estil. Era música experimental que no sempre resultava accessible per a un públic més ampli. També, a diferència de bandes com White Stripes o els Black Keys, els John Spencer Blues Explosion no van tenir el mateix nivell de promoció comercial ni suport als grans segells d'aquestes bandes. El seu enfocament al do-it-yourself i a la munió, i també afectats per la munió de bandes de rock que a principis de segle van sorgir, doncs va fer difícil que destaquessin d'entre tot el grup. I encara van estar fent discos fins a 2015, quan al final ho van deixar córrer. Ara, que per mi el gran tema de John Spencer Blues Explosion és aquesta meravella que el tenim en el disc Orange, aquell de 1994, i que s'anomena Bell Bottoms.
Thank you very much, ladies and gentlemen. Right now, I got to tell you about... the fabulous, most groovy, Bell Bottom. Bell Bottom.
Els següents convidats són uns altres que van tenir el seu moment de fama, els Zen Guerrilla, o Zen Guerrilla, com li vulguis dir, aquí a Catalunya. Eren un grup que bevien molt del rock de grups com els MC5, tant com del garage rock, i que tenien un gigantó mulat com a vocalista de nom Marcus Durant, un tio amb molta presència, i també tenien un baixista molt bo, en Carl Horn. Els Zen Guerrilla van picar molta pedra entre finals dels anys 80 i els 90. I el 1999 van arribar amb una certa fama arrel del que va ser el seu quart disc, que duia per títol Trance State in Tongues. La seva popularitat va augmentar significativament quan van signar amb discogràfiques conegudes, com Alternative Tentacles, que, si no recordo malament, era la discogràfica d'Angelo Biafra, i també en Sub Pop. Aquesta última, tots ho coneixem, es va fer famosa per ser la discogràfica original dels Nirvana. Tot i que eren un grup molt més a directe que no pas un grup d'estudi. Trance State in Tongues contenia una curiosa versió del clàssic de David Bowie. Podem sentir ara mateix, això és Moon Age Daydream per la versió de Zen Guerrilla. I'm an alligator. I els Zen Guerrilla començaven el nou segle amb un disc que van publicar el 2001 i que se suposava que els portaria més enllà del pur underground. Spoiler, no va sortir bé. I no va ser perquè el disc de títol Shadows in the Sun no fos un bon disc, però és que és molt difícil sortir de l'underground. Possiblement això va fer acabar amb la carrera de la banda, que els hi solia el 2003, sense cap raó aparent, més enllà que, bé, se les acabó el amor de tanto usarlo. Encara vam poder veure en Marcus Durant cantant amb aquell projecte de gira homenatge als MC5 que els membres originals que encara eren vius van fer fa uns anys. Cap sorpresa, parlem d'un grup que al seu pic de popularitat van tocar a Barcelona a la sala Mephisto. 500 persones d'aforament. Però, amics meus, quina nit va ser aquella, i pel record queden temassos com aquest Staring into Midnight. L'any 2000 va veure també el triomf d'un grup suec com The Hives, grup que portaven ja uns anyets treballant. Els The Hives tenien l'inconvenient de ser suecs, vull dir, no formaven part d'una escena tan internacional com l'americana o la britànica. I compte que l'escena escandinava del rock és superpotent, però una mica endogàmica i limitada a la seva àrea d'influència molt, molt europea. Però, alhora, The Hives tenien un so de garatge però poc experimental, diguem-ne que lleugerament accessible. I a més, treballaven molt bé el tema de la imatge. Anaven vestits, uniformats, sempre amb uns trajos amb el blanc i el negre com a colors. I al nivell de, diguem-ne, de màrqueting, ho tenien prou treballat. I per això es van saber colar a l'escena, diguem-ne, l'escena dels Strokes. Encara belluguen els The Hives, però el seu gran èxit va ser fa 25 anys, va ser aquest Hey to Say, I Told You So. Ara sí que anem amb un grup molt underground, però què us puc dir? És una de les meves debilitats. M'agraden molt, de Delta 72. Aquests de Delta 72 o Delta 72 van ser una banda de música alternativa formada a Washington al 1994. La seva música combinava elements de punk amb el rhythm and blues de la invasió britànica dels 60. Per així dir-ho, això de definir els estils sovint és prou complicat. No van tenir una vida gaire longeva, van ser, doncs, com us dic, fundats en 1994 i dissolts el 2001. Van enregistrar 4 discos, cosa que en 7 anys de vida no està pas malament. El seu era un estil menys guitarrero, potser més a prop de lluminàries com The Makeup, ni tenien la visió més orientada al màrqueting com The Hives, ni s'apropaven al guitarreo que estava més en boga. El disc que més m'agrada del seu catàleg du per títol un estrany 000, els 3 zeros, 3 números, i el van publicar al 2000, i tal com ho estic dient ara mateix, després de 25 anys me n'adono que això de 000 i publicar l'any 2000 segurament té algun tipus de relació, i us ho dic tal com m'acaba de venir a la cap ara mateix. Acabo de tenir una il·luminació, una epifania, 25 anys més tard. Bé, deixeu-me continuar, que ara amb aquesta caiguda a cavall he perdut una miqueta el fil, però bé, tornem amb aquest disc, amb aquest 000 de l'any 2000, segurament amb una millor representació, amb un millor representant, doncs podríem haver arribat més lluny. Si busqueu, sovint es mencionen abans uns altres treballs de la banda, com The Soul of a New Machine. Però, insisteixo, a mi el que m'agrada és aquest 000 del que podem sentir ara mateix, el tema Just Another Let Down. És curiós, perquè diria que aquestes lluminàries dels Delta 72 van arribar a tocar a Barcelona, amb un local petitíssim, gairebé un bar musical del barri del Born, amb una freda nit de novembre l'any 2000. Un concert que va ser una mica accidentat. Els músics van arribar a sortir a tocar fora del local. Bé, una cosa una mica curiosa, però no recordo gairebé res, per no dir res. I potser podria ser un record construït a posteriori. He d'anar a fons tan fiables com blogs personals per trobar algun comentari. Perquè potser no ens en recordem, però abans a les xarxes socials, del Facebook i del que vingué, hi havia els blogs, un format que personalment haig de dir que m'encantava. Jo vaig tenir el meu blog durant molts, molts anys. En fi, batalletes a part, podem tornar a aquest disc, a aquest 000 de Delta 72. Ja heu pogut apreciar que és un disc on l'ombra dels Rolling Stones es deixa notar molt, i del que recuperem un altre tema, aquest enèrgic I Feel Fine. I seguim en aquest any 2000, aquí al Bartiki de Ràdio Mollet, que sembla mentida que hagi passat un quart de segle. Ens anem ara amb uns de molt més coneguts, d'Andy Warhols. Els Andy Warhols són una banda de rock alternatiu i de neopsicodèlia formada a Portland, estat d'Oregon, al 1964. I continuen en actiu, compta 30 anys més tard. Sobre la banda, doncs, el que us dic, combina elements de rock psicodèlic, de power pop i de garage rock. Fins al dia d'avui, doncs, han llançat 12 àlbums d'estudi, i bé, han tingut una carrera prou llarga. Però, si tothom coneix els Andy Warhols, és pel seu hit Bohemian Like You, que va ser llançat al 2000 com a part del seu disc 13 Tales from Urban Bohemia. El curiós és que més d'un any després, la cançó va guanyar moltíssima popularitat, després de ser utilitzada en un anunci de Vodafone, la qual cosa també a la pròpia banda li semblava curiosa. I són americans, i Vodafone no és una companyia que distribueixi als Estats Units, almenys no amb aquell nom. Amb la qual cosa, ells sabien que tot d'una s'havien fet superpopulars a Europa per un anunci d'una companyia telefònica de la qual segurament no n'havien ni sentit a parlar. Bé, evidentment tot això és una arma de doble fil. D'una banda van fer quartos, no hi ha cap mena de dubte, i es van donar a conèixer. D'una altra banda, doncs, sovint se'ls va perdre el respecte, ja sabeu, coses de l'autenticitat del rock underground, etc. Amb la perspectiva del temps, i ara que en fa molt que no surt per la tele, Bohemian Like You és un temasso. També es van fer famosos els Andy Warhols quan l'any 2004 va sortir el documental Dig, que es centrava en el grup The Brian Jonestown Massacre, com una mena d'altra cara de la moneda dels Andy Warhols, on eren dos grups amics, que allà on els Brian Jonestown Massacre eren tota autenticitat, els Andy Warhols passaven per ser uns venuts. Un documental interessant. També els Brian Jonestown Massacre, doncs, és un grup que jo recomano molt. Però malgrat que el documental és interessant, em sembla injust el tractament que es va fer dels Dandy Warhols. En fi, no deixem esperar més, no deixem més demora i escoltem el hit. Això és Bohemian Like You. Aquella era una època en la que jo estava molt ficat a l'escena i anava a molts concerts. I un d'ells va ser el d'un grup que tenia un nom molt xulo, The International Noise Conspiracy. Un grup suec, aquests International Noise Conspiracy, un grup suec de punk i garage rock amb unes curioses postures obertament polítiques cap a l'esquerra. I un sentit estètic també molt xulo. No eren trajos com els The Hives, ells anaven uniformats amb roba texana, amb samarretes a ratlles horitzontals, etc. L'any 2001 publicaven el disc A New Morning Changing Weather i un dia d'aquell any em proposen anar a un concert. Era la desapareguda sala garatge del Poblenou de Barcelona i ells eren el grup principal, que va fer un concert molt divertit i fins i tot s'hi van atrevir amb una versió del I Wanna Be Your Dog dels Stooges. I no us cregueu, el 2004 fins i tot els International Noise Conspiracy van fer un petit salt a la popularitat. Fins i tot una lluminària com en Rick Rubin els va produir un disc. Tothom buscava els nous Strokes, fins i tot a Suècia. No els hi va sortir bé. Potser el pitjor d'aquest grup és que tot es quedava a la superficialitat. En postura política, en estètica i bé... aquests no venien a salvar el rock, però sí que podien salvar una nit de divendres. Va sentir un hit de nom molt guai, Capitalism, Stole My Virginity. Yeah. I aquell concert de 2001 a la Sala Garatge de Barcelona tenia uns taloners que responien al curiós nom de Division of Laura Lee. Una altra banda sueca de garatge, no? I no us penseu, en aquells anys l'escena escandinava era molt potent. Simplement estic fixant-me en els grups de Revival Garage. Però estic obviant bandes tan potents com els Helicopters, com Lucifer, com Backyard Babies, com Turbo Negro, perquè el seu so era més de punk rock i de hard rock i jugava en una altra lliga. I potser en parlarem en un altre episodi. Tornem ara als Division of Laura Lee i a aquell concert de 2001 a la Sala Garatge encara no hi havien ni publicat el seu debut, que sortiria a 2002 i que tenia algunes coses interessants, com aquest Black City. I no deixem Suècia, tot i que, ja us ho dic, aquesta serà la darrera visita a l'escena d'aquell país, quan són quasi ja 3/4 de 8 a l'antena de ràdio Mollet. Anem amb un altre grup de garatge de pedigrí, amb orgue Hammond i harmònica i l'harmonia de guitarras com Déu mana, Silver Bullet. Un altre grup molt underground, no us penseu. Val a dir que aquests suecs, aquests Silver Bullet, van evolucionar el seu so dels primers treballs a finals dels 90, que eren, ja us dic, de garatge més canònic, per dir-ho d'una manera, amb una evolució posterior on van adoptar influències del tecnopop. Nosaltres, però, ens quedarem amb el seu disc de debut, disc de nom homònim, Silver Bullet, quan eren més a prop de John Spencer Blues Explosion que no pas de Depeche Mode, i fabricaven armes explosives com aquest Shiboom Boogie. I si els que encara sonen, els Silver Bullet, eren un grup totalment underground que ningú no coneix, els que sonaran ara són tot el contrari i fins i tot podien haver aparegut al primer capítol d'aquesta sèrie com parlàvem dels Strokes i aquella colla. Però és que els nostres protagonistes eren lluny dels epicentres rockers d'aquella època. No eren ni a Nova York, ni a Chicago, ni a Los Angeles. Eren un grup de Las Vegas que duia per nom The Killers. La banda es va formar el 2001 i té en Brandon Flowers com a cap visible. El seu debut, l'any 2004, de nom Hot Fuzz, va triomfar fort i, la veritat, he dubtat de si posar-los o no. Ells, de fet, no tenien res de garage rock i només una certa contemporaneïtat amb el moviment doncs els hi va apropar. Però no ens deixem endur per l'ortodoxia de què és i què no és garage. La seva sensibilitat pop Era molt interessant i també com revitalitzaven i endurien propostes com les de New Order i les apropaven al rock alternatiu. Podem escoltar la seva carta de presentació. Això és Mr. Brightside. Un disc molt interessant, aquest Hot Fuzz, tot i que per mi el gran disc de The Killers no apareixeria fins a 2008. Era el disc d'aquell any que duia per títol Day and Age, però aquesta és ja una altra història. I si Hot Fuzz potser podria sonar avui, per context temporal, Day and Age és quelcom completament diferent, molt més a prop de David Bowie o dels U2 dels 90 que no pas de l'indie rock. Així que si tornem als Killers del seu primer disc, de Hot Fuzz, ens trobem amb un altre hit incontestable d'aquells primers compassos del segle XXI. Això és Somebody Told Me. I seguim amb grups que es van fer molt grans, Red Underground, a l'ombra dels Strokes, però fora de l'epicentre novaiorquès. Ara els toca a un grup de nom curiós, Franz Ferdinand. Pels de l'ESO, Franz Ferdinand era el nom de l'hereu al tron de l'imperi austro-húngar, que va ser assassinat a Sarajevo el 1914 amb un atemptat que va acabar sent el ressort perquè comencés la Primera Guerra Mundial. Com a nom per a un grup escocès amb cantant d'origen grec, no està pas malament. Els Franz Ferdinand debuten l'any 2004 i el seu disc homònim, que publica una multinacional com Epic Records, té una distribució mundial. Un altre cop, afecta Strokes amb discogràfiques buscant grups estilísticament similars i també, per què no dir-ho, estèticament similars. En particular, el cantant, l'Alex Capranos, un noi estilós a qui li quedava molt bé els texans de pitillo i les americanes. La qual cosa no treu que un hit com Take Me Out sigui també un hit incontestable. I com s'havia d'aprofitar la tirada, no van trigar en publicar un segon disc, el Temut segon disc. I bé, Temut sí, però no els hi va quedar pas malament. Duia per títol You Could Have It So Much Better. I va sortir tot just un any després, era l'any 2005. El gran hit d'aquest You Could Have It So Much Better era un tema anomenat Do You Want To, que personalment sempre se m'ha semblat molt al clàssic Don't Bring Me Down de la ELO, Electric Light Orchestra. No ho puc comprovar i no en tinc més informació, i és una opinió molt personal. Però bé, crec que puc compartir aquesta opinió amb la parròquia de Bartiki i podeu jutjar-ho vosaltres mateixos, a veure si això s'assembla al Don't Bring Me Down de la ELO, de la ELO. Això és Do You Want To, Franz Ferdinand. Oh, well, I woke up tonight. I ens anirem amb un grup que m'agradava molt, però que, per desgràcia, bé, va pujar molt i va caure quasi tan ràpidament com va pujar. Són els Wolf Mother, que és una banda australiana de hard rock, originària de Sydney, i que va ser formada el 2004. El grup s'ha centrat al voltant del vocalista i guitarrista, l'Andrew Stockdale, que és l'únic membre constant d'aquesta formació. Però quan van començar no era així. Wolf Mother era un trio, era un format, aquest de format de trio, que ens recordava més a grups dels 70 com els Grand Funk Railroad que no pas a John Spencer Blues Explosion. Grand Funk Railroad, recordem, el grup favorit de Homer Simpson. En fi, els Wolf Mother era un trio de guitarra, bateria i un tercer músic que alternava teclats i baix. El seu àlbum de debut, homònim, es va llançar a Austràlia el 2005 i de seguida va arribar als mercats internacionals. I a veure com us ho dic. Un dels discos de debut que més m'han impressionat dels darrers, 25 anys. Segurament un dels millors apropaments als sons de hard rock dels 70, i sí, em refereixo a les bandes que ara tothom té en ment, des de Led Zeppelin fins a Black Sabbath o Deep Purple. I sí, sóc conscient que això és dir molt. I què hagués passat si no s'haguessin separat a 2008? Qui sap? Aviam, no és que separessin, sinó que el baixista i el bateria van deixar la banda en apariència per qüestions personals i familiars. No volien estar fora d'Austràlia durant gairebé tot l'any. Jo sempre havia pensat que era un problema d'ego del cantant, de l'Andrew Stockdale, però la versió oficial no és aquesta. Sí, com sigui, aquest debut va ser no només molt potent, sinó també va ser un debut molt exitós. 1,5 milió de còpies despatxades i gires pel tot el món entre 2005 i 2008. Un àlbum amb grans hits de rock, rock amb majúscules com aquest Woman.
Woman, you know.
La promoció d'aquest disc va ser molt intensa, no només amb les gires, sinó també amb els temes que apareixien a sèries com House, que aleshores tenia milions d'espectadors, com també com Jackass, també molt famós, i també apareixien a videojocs. I en directe eren unes bèsties. Vaig tenir ocasió de veure'ls dues vegades en directe, sempre molt bé. Com a anècdota, els Pearl Jam feien una gira aquell 2006 i alguna ocasió van coincidir amb els Wolf Mother i convidaven l'Andrew Stockdale per cantar amb ells el tema Hunger Strike, amb l'Andrew fent, òbviament, les parts del Chris Cornell. I què va passar? No sé si va ser una qüestió de convertir-se en un projecte personal quan els altres dos van deixar el grup, i Wolf Mother van passar a ser Andrew i uns mercenaris, però la realitat és que a partir d'aleshores van perdre la màgia. No dic que ja no fessin bons discos, dic que sempre van quedar molt lluny d'aquell grandíssim disc de debut. I per tancar el programa d'avui, doncs escoltarem el tema amb què arrencava aquest primer LP de Wolf Mother, que du per títol Dimension. Uah! Amb aquest Dimension dels Wolf Mother ens anirem. Ha estat quasi una hora de repàs dels grups que van revitalitzar el garage rock a principis del segle, alguns molt underground, d'altres molt exitosos i d'altres que fins i tot simplement passaven per allà però no tenien gairebé res de garage rock. Però què importa, el Bartic i tothom és benvingut, o gairebé tothom.
Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve, a la mateixa batora i pel mateix batcanal.
I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bartiki, ja sabeu, @BartikiRM, tant a X com a Instagram, on podeu recomanar, podeu fer un like, podeu fer comentaris, totes aquestes coses. I ara sí, arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions, aquí us parla Carlos Molina i d'Ivan Núñez, aquí davant, tocant botons al control tècnic. Que passeu un gran cap de setmana.
Esteu escoltant Ràdio Mollet.